Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que l'arròs del Delta de l'Ebre té una capacitat excepcional d'absorbir sabors i que té denominació d'origen protegida? Aquesta qualitat el fa ideal per arrossos caldosos i secs i és fruit d'un equilibri perfecte entre aigua dolça i salada.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui obrim la Fonda amb ganes de compartir cuina, cultura i converses que alimenten. Comencem! I ja tornem a tenir l'Anne Canan aquí per portar-nos una nova dona del vi. Anne, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Cap on anem avui, de la península de Catalunya? D'on?
Anem al Priorat.
Priorat. A veure, a on del Priorat?
Nos vamos a Porrera. Vamos al celler Sant Genís i Vaquer. I la enòloga, pues, és Maria Sant Genís.
La Maria Sant Genís. Qui és aquesta dona?
Pues ella continua el legado familiar de Sant Genís i Vaquer, que es una bodega histórica. Bueno, en Priorat, como tú ya sabes, no embotellábamos mucho, eran muchos vinos más, bueno, vinos a granel, ¿no?, que vendían a las cooperativas. Pero bueno, ella pues ha montado este proyecto pues con sus padres, y hoy vamos a probar un vino blanco, porque por ser el verano. El vino blanco en Priorat es 5% de la denominación. Nos conocen mucho más por tintos, pero la verdad es que a mí me encantan los vinos blancos del Priorat porque todos son muy, muy diferentes y pues bueno, te llevas una sorpresa cada blanco que pruebas porque no se parece ninguno. Ella trabaja con 85% de garnacha blanca, un 15% de macabeu, lo deja 4 meses en barrica para darle pues un poquito más de aroma de vainilla. Es un vino muy mineral, obviamente están las hierbas del Mediterráneo, porque en el Priorat pues crece de manera salvaje el tomillo, el hinojo y bueno, se notan en los vinos. También tiene flores blancas, alguna frutita blanca también, y estos tostaditos en final de boca, pues de la barrica.
Un vi espectacular amb aquesta personalitat que té aquest vi, com pot tenir molts altres d'aquests que teniu per allà, perquè a més amb totes aquestes, diguem-ne, aquests territoris, no?, aquests terrenys que teniu allà, que a vegades és difícil el fet de bramar, no? Però escolta'm, jo no sé, jo avui tinc ganes de menjar unes sardines a la brasa. Tu no sé si t'agraden les sardines a la brasa, Anne.
No, me gusta la sardina. Bueno, a ver, te voy a decir, no me gustan las sardinas en general, pero si es ahumada, sí.
Ah, mira.
Pero he estado en Galicia y entonces sardinitas pequeñas de lata, hijo, me he vuelto loca. Buenísimas.
Ah, mira, home, és que n'hi han de molt bones, també. Però mira, fem una cosa. Nosaltres avui anirem fent les sardines a la brasa, que amb aquest toc, diguem-ne, de brasa, una miqueta allò d'aquell aquella rampoina de fumadet, crec que amb aquest vi hi va molt i molt bé. Anne, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui a Cuina i Consciència amb l'Anna Paré, que és dietista nutricionista, volem parlar de si hem de fer alguna cosa diferent a l'hora d'alimentar-nos si som aquelles persones que tenim obesitat o un cert sobrepès i estem prenent algun d'aquests medicaments que s'han posat tan de moda. Anna Paré, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Escolta, podem menjar qualsevol cosa o també hem de fer una bona alimentació i hem de tenir alguna cosa en compte si prenem aquests medicaments?
no podem fer qualsevol alimentació, això està clar, s'ha de tenir molt, molt present quins canvis s'han de fer a l'alimentació i t'explicaré el per què. Perquè aquests medicaments el que fan és actuar enlentint el buidament gàstric, fan que tu tinguis menys gana i també moltes vegades trobem que tenen efectes secundaris com nàusees i inclús vòmits, diarrea o restrenyiment i tot això fa que tu acabis menjant menys, o sigui, et provoquen una certa restricció calòrica, tu t'aprimes perquè menges menys. I quan menges menys també s'ha vist que pots tenir més risc de dèficit de nutrients, com per exemple ara ja s'està veient en articles que s'estan publicant que hi ha dèficit de minerals com el ferro, com el calci, per tant, més risc d'anèmia, més risc d'osteoporosis, dèficits d'altres minerals com per exemple el magnesi o el zinc, dèficits de vitamines i també de proteïnes. I de fibra també, és a dir...
Clar, per tant, aquí hi ha una cosa important en tot això, és primer de tot, mai es poden prendre aquests medicaments sense, diguem-ne, la consulta a un professional de la salut, no? I després, sobretot, un altre és el control.
Sí, sí, això per suposat sempre s'ha de fer sota control mèdic i hem de tenir molt clar que no només s'ha de prendre el medicament, sinó que ha d'anar acompanyat a un canvi en el teu estil de vida, perquè si no, quan deixis de prendre aquest medicament, pots tornar a recuperar el pes perdut. Per això és molt important treballar paral·lelament el teu estil de vida i els teus hàbits alimentaris. Com hem de planificar l'alimentació? Doncs hem de donar molta importància a les proteïnes, perquè s'ha vist que també si mengem menys i especialment si són persones sedentàries, s'accelera la pèrdua de massa muscular. O sigui, tu perds pes perquè perds greix, però també perds massa muscular. I la massa muscular, quan ens anem fent grans, ja tenim com més tendència o més facilitat a perdre-la de forma natural, de forma fisiològica. Per això és molt important donar prioritat a les proteïnes i també sempre acompanyada d'un exercici de força i resistència. Quan parlem de proteïnes, justament és un tema de molta actualitat també perquè s'acaben de publicar unes guies alimentàries al Departament de Salut dels Estats Units que ja parlen de que hauríem de menjar una quantitat de proteïna entre 1,2 i 1,6 grams de proteïna per quilo de pes corporal al dia.
Expliquem-ho bé això, perquè clar, no, això no vol dir que hem de menjar 1,6 grams de carn, eh?
No. Estem parlant de la quantitat de proteïna. Aleshores, cadascú hauria de fer el càlcul de la quantitat de proteïna que necessita prendre al llarg del dia segons el seu pes corporal. Imagina't que necessitem, com a mínim, posa-li uns 100 grams de proteïna al dia per fer-hi números rodons i ha d'anar repartida. S'aconsella repartir-ho amb els tres àpats principals del dia, esmorzar, dinar i sopar. És a dir que en cada un d'aquests tres àpats hi hem de posar 30 grams de proteïna. Posem per fer números clars, eh? On trobem 30 grams de proteïna? Doncs mira, estaríem parlant ben bé de 150 grams de pollastre, 150 grams de vedella, més o menys la mateixa quantitat de peix o inclús més perquè el peix té més aigua, per tant, si parlem d'un bacallà o d'un lluç que tenen més aigua, doncs necessitaríem ja doncs, 170-180 grams de peix, és a dir, que és una dosi bastant gran.
A veure, Anna, per exemple, els ous, si per esmorzar fem una truita d'un parell d'ous, un parell d'ous, quanta proteïna porten?
Un parell d'ous et poden aportar uns 15 grams de proteïna. Aleshores, aquí el que pots fer és, per exemple, fer una truita de bonítol, per exemple. Ja li poses una altra part de proteïna, en aquest cas, amb el peix. O tu pots acompanyar amb unes anxoves, amb uns seitons, amb un grapat de fruits secs. Uns 25 grams d'ametlles t'aporten uns 5 grams de proteïna, aproximadament. Doncs li pots afegir en aquesta truita. O fer-te una truita, imagina't, de mongetes seques.
Va, suposo, per exemple, això que m'agrada tant, el formatge no és el mateix. Menjar-te 100 grams de mató que 100 grams, de, potser és molt, d'un d'aquests formatges curats, no? No sé, ara estic pensant, no, el parmesà, el comté, o les nostres versions, diguem-ne, de formatges catalans.
Clar, a tu t'agrada molt el formatge i estaves mirant com aconseguir aquesta quantitat de proteïna amb el formatge. El formatge, quan més curat, més proteïna portarà, però també t'aportarà més greix i més calories. O sigui que has de tenir en compte que el formatge té un aport important de calories. El que hem d'acompanyar sempre aquesta part de proteïna és amb una bona quantitat de verdura. De verdura, especialment verdura de fulla verda, que t'aportarà més fibra, com poden ser les bledes, els espinacs, les cols, si vols fer amanida, mascarola, endívies, rúcula... I també és molt interessant que hi hagi greixos saludables, que poden ser unes olives, poden ser també els fruits secs o llavors, i seria interessant també que li poséssim una mica d'aliments fermentats, o sigui, que li podríem posar xucrú, kimchi, encurtits... Tot això farà que la teva alimentació sigui més rica, més saludable i, sobretot, rica en nutrients.
Anna Paré, ets un pou de saviesa.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui passa pel bocató de Cardinale en Genís Rovira, de l'Hort de la Butxaca. Genís, per esmorzar, dolç o salat?
Salat, torrades amb embotit.
Torrades amb embotit. Del mar?
El bacallà amb samfaina.
Home, bé, i de la terra?
L'escudella i carn d'olla.
Molt bé. Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
La sopa no falla.
La sopa no falla. Quin producte no pot faltar mai a la teva nevera?
A les cebes, els alls, totes aquestes coses. Bueno, el fet, està fora de la nevera.
A fora de la nevera. Sí, perquè ja em diuen que, per exemple, les tomates no s'hi han de posar mai, no? Que perden el gust.
Exacte, sí, sí. Les has de treure una estona abans, a males.
Quin és el producte més sobrevalorat que pensa que hi ha en Genís?
La quinoa.
La quinoa. Què et menges d'amagat?
Gominola, sempre.
Un sabor o aroma de la teva infància?
La Maria Lluïsa.
Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
Ja tinc molt bon record d'aquí a Mans de les Planes, hi ha l'Hostal del Fang, que hi anava amb el pare de petit, i en allà encara m'agrada escapar-me.
Quin és el teu bocato di Cardinale, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
No recordo què havia dit.
Els canonges.
Els canonges.
Un producte que no suportis?
El l'api, per exemple, sol, se'n fa dur.
Va, i per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
Un tàrtar, peix cru, així com el sushi, coses així, jo no puc amb aquestes coses.
No. Què dius ara? No?
No, el paladar, aquest, el tacte, em mata. Alguna vegada està de llagrimeta, m'ha caigut provant-ho.
Segurament que has hagut d'anar a menjar a casa d'algun amic o amiga, no? I tens mal record.
Sí, alguna llagrimeta dissimulada van fer amb alguna esqueixada de bacallà i coses així que la gent gaudeix molt, jo no comparteixo pas el mateix.
Genís, escolta, doncs moltíssimes gràcies avui per explicar-nos una miqueta, per endinsar-nos en aquestes ganes de fer un bon hort, i bueno, veig, anava a dir, i que els senglars no facin feina, veig que ja, que el tens ben delimitat, eh?
Sí, no ens podem pas arriscar, hasta algun cabirol, les coses que tenim fora tot ho trobem rosegat.
Els cabirols també en teniu per aquí, Santa Coloma?
Tenim cabirols, a mi m'agraden molt, són molt macos, però segurament, depèn de qui m'escolti, no pensarà pas el mateix.
Genís, moltes gràcies.
A vosaltres.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Enric Dalmau, president de la DOP Oli Les Garrigues, com anem?
Bé, molt bé.
Estem en aquesta primavera del 2026, amb un dels hiverns, diuen, més plujosos dels últims 30 anys. Com afecta això en aquesta, diguem-ne, podríem dir, nova campanya de l'olivera que ha d'acabar aquest mes d'octubre, novembre?
Bé, a veure, això afecta a l'oliver i afecta a tot, perquè realment tornem a tindre els rius amb aigua, tornem a tindre les fonts que ragen, i després, home, l'hivern aquest ha sigut espectacular pel que és per l'aigua, i realment feia molts i molts anys que no sortíem en tan bones condicions de l'hivern. A primavera també se presenta molt bé, i enguany podria ser que fos una collita molt, molt bona, no? Almenys ho esperem, a tot pinte que pugui ser, i realment l'aigua és vida, i això sí que s'està demostrant, no?
Aquí tenim aquesta varietat ancestral i mil·lenària com l'arbequina, amb molt de territori, molt diversificat, amb moltes, podríem dir, alçades diferents, no? Aquí les Garrigues?
Sí, home, clar, des de la zona més baixa, que és la zona de Maials, a la zona més alta, que és cap a la Pobla de Cérvoles, pensa que el clima ja no és el mateix. Per exemple, hi ha una diferència de floració de 15 dies, perquè les zones altes són molt més fredes, però això jo penso que és una riquesa, perquè al final el que porta és que són diferents, dintre la mateixa varietat, dintre la mateixa qualitat, te porta diferents gustos, diferents aromes, maneres diferents d'això. O sigui, jo penso que això el que dona són, és molt bo, no? És aquesta varietat de gustos de que tu pots arribar a trobar a les Garrigues si agafes, per exemple, un oli de la zona baixa, un oli de la zona alta. Bueno, jo penso que està, que és molt bo, i enguany estem contents perquè un hivern com aquest, feia molts anys que no el veiem, en certa manera hem tornat a la normalitat, i després, doncs, bueno, els pagesos els veus contents, tan contents perquè esperen que pugui ser, una bona collita, no?
Estem en plena primavera, veiem aquesta part del Segrià, que a més parlen d'això del fruiturisme, no? Aquesta manera també de passejar, de caminar, de fer trekking, de fer salut al mig, doncs, d'arbres ben florejats, amb aquestes flors de color de rosa. També tenim l'oliturisme, no sé que vosaltres això com ho treballeu, perquè clar, és molt interessant això, fa que la gent, diguem-ne, agafi consciència de la qualitat de l'oli i de l'olivera, no?
Sí, home, això cada vegada va més, vull dir, és una cosa que ha vingut per quedar-se, i a més jo penso que és molt bo pel fet de que la gent ve de ciutat o d'altres pobles i que vingui a la nostra zona, a la nostra comarca, i passegi pels nostres olivers, conegui els nostres pobles. Això penso que és molt important pels mateixos pobles, no? Realment penso que cada poble, pues, té alguna cosa o altra que és que, pues, bueno, fan unes llangonisses, o fan unes coques, o fan unes coses que ja són típiques de cada poble, no? I el fet de que la gent vingui, pues, després descobreix moltes més coses que no solament l'oli d'oliva de Vergès, d'Arbequina, no? Perquè hi ha molta riquesa dintre aquests pobles, però clar, si no ven, si això només ho pots veure si vens al territori, no? I penso que l'oli de turisme, el que és el bo, és que porti la gent al territori, i és important perquè ajuda molt a que la gent conegui d'una manera més fehaçent, o que conegui com se fan les coses, com és la gent que treballa, com són els camps, i bueno, penso que és un camí que hem d'anar seguint. Estem treballant i anirem seguint treballant, i no.
Home, Enric, una de les coses bones que té l'oli d'oliva verge extra, que és aquest or de la terra, és que a més fa salut. A cada vegada que amaneixes amb un rajolí d'oli, és un rajolí més de salut cap a casa, no?
Sí, home, això és indubtable, això ja està, bueno, a tot el món ho saben, moltes vegades, segons en quin lloc vas, tu portes oli d'oliva verge extra, i bueno, no és com si portessis un aliment, sinó que com si portessis quasi bé un medicament, que no ho és, no? Però és un superaliment, és que és un superaliment, realment és així, i cada vegada està més apreciat, cada vegada la gent és més conscient de que la salut també ve pel que menges, i això realment és així. Això el doctor Scrix sempre mos deia, que si hi hagués educació amb l'alimentació no hi hauria tanta gent als hospitals, i penso que tenia tota la raó. I pues, bueno, l'oli d'oliva és la millor grassa que hi ha al món, no n'hi ha cap de verge extra, no n'hi ha cap com aquesta. I el que passa és que per temes comercials, pues, bueno, moltes vegades se promocionen olis de llavors, olis que si la gent vegués com se fabriquen, com se produeixen, no en menjaria, perquè això és així. Però bueno, nosaltres no es tracta de tirar per terra d'altres coses, sinó que de posar realment un toque l'oli d'oliva verge extra, i a més, si té denominació d'origen, que vol dir que està certificat, que està controlat, que realment dintre l'ampolla hi ha el que hi toque, doncs, bueno, això encara és millor, no?
Home, una de les coses bones és que, començant, per exemple, parlant dels restaurants, aquests dies que he passejat molt per aquí, aquestes terres de Lleida, te'n dones compte de que els cuiners i les cuineres tenen, diguem-ne, sensibilitat per això. A la taula t'hi trobes una ampolla d'oli d'oliva verge extra, que això moltes vegades a molts indrets i molts restaurants encara no ho tenen com de costum, això, no? I hauria de ser, diguem-ne, natural.
Sí, hauria de ser. Jo penso que hem avançat molt. Em queda molt per fer, però m'ha avançat molt, perquè bueno, l'oli al restaurant sempre he tractat com un, bueno, com un producte de la cunya, vull dir, no se li dona el valor per ser un producte per tu menjar directament amb oli cru, amb pa o amb el que sigui, i pues, cada vegada pues, hi ha gent que hi creu més. I bueno, nosaltres que parlem amb molts cunyers i amb molts restauradors, te'n dones compte del que hi creu i el que no hi creu. Vull dir, la gent que cada vegada més més consciència. Ja és que no venen i et pregunten el preu ni res, no? O sigui, ells volen aquell producte perquè saben que és un producte magnífic, saben que és un producte que els seus clients, quan se sentaran a la taula, el fet de portar-li l'ampolleta allí petita i el pa perquè el vagi provant, és un èxit. Els van fer aquí una promoció a Lleida l'any passat amb aquest tema amb restaurants i va ser un èxit. La gent li agradava molt, la gent li agradava disfrutar l'oli, no? No com a dintre d'un plat, no? Sinó disfrutar l'oli directament, sucant-lo pa a l'oli i menjant-lo. I jo penso que a poc l'anem posant on li toca, el lloc que realment li toca. No és fàcil, però bueno, de tots treballem pel mateix, no? Perquè tingui aquesta categoria que, bueno, no, que se li reconeixi la categoria que té, no?
Enric Dalmau, en desitjo i espero que d'aquí 6 o 7 mesos, quan les olives ja no estiguin, diguem-ne, al camp, sinó que ja tornin a estar a dins, diguem-ne, de l'ampolla, tinguem aquesta felicitat i aquesta salut i sobretot aquesta rialla que tens ara, que augura una bona esperança.
Sí, esperem, ho esperem tots i, bueno, en principi estem contents. Veurem com acabarà l'any, perquè l'any és molt llarg, però, bueno, per poc bé que es porti, l'any pot ser una d'aquelles collites que fa molt temps que esperem i que no arribava mai, no?
La Fonda, amb Pep Noguer.
Gerard Pujol, president de l'ADOP Pera de Lleida. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta'm, l'Enric està molt content per al món de l'oli, el sector de l'oli de les Garrigues, de l'ADOP de les Garrigues. Vosaltres, què, aquesta primavera, com la veieu? Perquè hem tingut un hivern allò que ha estat molt bé en tema d'aigua, i ara què?
Bueno, en principi molt bé, no? L'aigua sempre és benvinguda i, de més, després dels històrics que tenim. Però la primavera, en el cas de les peres, és molt bona. En principi tot marxa molt bé, les temperatures són agradables, la floració és perfecta, com que d'aquí endavant a mirar de que aquests fruits arribin a bon port, no? I que siguin el més bons que puguin ser.
Suposo que deu anar bé per totes les varietats de pera, no? És a dir, on hi ha algunes, diguem-ne, que el clima necessiten una temperatura o una altra?
No, en principi totes les peres tenen un patró bastant comú, que és el que volen és el fred, la boira, aquesta de l'hivern típica de les Terres de Lleida, i després què volen? Una primavera més aviat temperada, no molt calorosa ni molt freda, no? Que en principi de moment segueix aquest nivell, i a partir d'aquí a l'estiu molta calor, que així agafi sucre, agafi potència de la pera, agafi la seva consistència perquè sigui el més bona possible.
Hi ha una cosa important amb tot això i és aquest desenvolupament, sempre aquesta investigació sobre el món de la fruita, i en aquest cas vosaltres aquí al costat que hi teniu el centre de l'IRTA. Com aneu treballant perquè, diguem-ne, el sector de la pera continuï i sempre vagi endavant? Perquè, clar, una cosa és tota aquesta feina que ja s'ha fet, l'altra és la feina que esteu fent per segurament aquesta, diguem-ne, pagesia d'un futur immediat.
Bueno, en principi, Pera de Lleida està agrupada amb altres cooperatives i altres empreses, i aquestes tenim un programa que es diu Fruit Futur, en aquest cas, on hi ha investigació de noves varietats, sobretot climatades al nostre territori, no? Sí que és veritat que cada cop les temperatures a l'estiu són més altes i moltes de les varietats que avui en dia podem tenir pateixen una miqueta més, però ja estem investigant pel futur de que aquestes peres puguin continuar i puguem continuar produint peres, i estem buscant varietats més adequades als climes que diuen que venen, una miqueta per anticipar-nos al futur, no? En principi.
Gerard, com es treballa això? Diguem-ne, perquè clar, la denominació d'origen protegida és una denominació certificada que ve des de Brussel·les, i clar, vosaltres us heu d'anticipar. Quan voleu entrar una nova varietat amb la que heu treballat i que heu, diguem-ne, fet aquí, com es fa això?
Ui, en principi això és molt difícil. Nosaltres ja portem un gran recorregut com a denominació d'origen. Si en un cas veguéssim que alguna d'aquestes varietats que s'estan investigant haguessin de passar a poder ser denominació d'origen, evidentment aquestes varietats estan investigades dintre el nostre territori, tindrem un avantatge, però és un complex perquè has de reunir unes característiques perquè et donin una DO que són molt difícils d'aconseguir avui en dia. Però bueno, tot és treballar, tot és proposar i tot és fer la feina ben feta per arribar a bon port.
una de les coses bones, t'haig de dir, i de la mateixa manera que li deia a l'Enric Dalmau, de que estic content de veure els restaurants aquí de les Terres de Lleida, que et trobes una ampolla d'oli allà, quan veus la carta i veus que posen algun plat salat o dolç amb pera de Lleida, això posa la pell de gallina.
Home, jo crec que des de les DOs i GBs estem fent una bona feina, una bona tasca en quant a fer la promoció d'aquests productes, que evidentment són del nostre territori de proximitat, recullen totes les certificacions que qualsevol persona busqui. A més, estem ajudant a que els pobles, les nostres comarques no es despoblin, la gent es mantingui el seu territori, com no estem creant treball, gràcies a nosaltres hi ha moltes empreses que treballen i fan maquinària, que frigorífiques, moltes empreses que això, jo crec que és una manera de que entre tots plegats fem que l'economia de les nostres zones funcioni.
Home, hi ha una cosa important en tot això, i fa pocs dies ho veiem amb el sector del pa, que hi ha molts joves flaquers i flaqueres, diguem-ne, que es posen en un món que fins ara estava en vores baixes, fins fa pocs anys, el sector del pa. El sector de la pagesia i de la pera, tenim gent jove que li fa allò tilin-tilin al món de la pera?
Crec que el sector agrari és un sector bastant criminalitzat o que requereix potser una miqueteta d'esforç extra amb això, però jo crec que les noves generacions estem treballant perquè se dignifiqui més encara la feina de pagès, que és molt digna per mi i per molta gent, però crec que avui en dia ser pagès no és allò de 24 hores al camp, no, sinó que les coses canvien. Crec que la tecnologia avui en dia ajuda i crec que en pocs anys veurem uns canvis tecnològics al camp molt grans. I crec que això és el nostre repte, és una altra de les nostres preocupacions, no preocupacions, les nostres obligacions, no? Ajudar el pagès a que pugui viure millor, en aquest cas.
I moltes pageses en aquest sector?
Sí, cada cop n'hi ha més. Jo crec que el sector agrari, i ja parlo com a productor de fruita fresca, crec que cada cop n'hi ha més, crec que cada cop estan més implicades, que ja era hora, vull dir, per responsabilitat allò de... No, sempre ha sigut un sector molt masculí, però crec que les noies empenyen amb força i ojalà continuïn i siguin capdavanteres en molts llocs, que ja ho són, vull dir, en molts llocs ja són capdavanteres.
L'altre dia hi havia un company teu del sector de la poma de l'altre costat de Girona que m'enviava un vídeo, això que ara per les xarxes va també enviar-se, deia, això sí que és un bon joguet, no? I era un d'aquests robots que et va traient, no?, les pomes o les peres pel punt de maduració, això. Arribarem a tenir algun d'aquests robots australians aquí a casa nostra algun dia d'aquests?
Oh, jo crec que el pas ja quasi bé és aquí. Hi ha alguna central frutícola que tenim robots que ja busquen la fruita per les característiques, els colors, la perfecció, pels sucres. Avui en dia està això, però ja estem saltant al segon nivell, que ja és a camp. Jo crec que en pocs anys, com abans he dit, la robotització que diuen també arribarà al camp i això ajudarà a potser que aquesta feina encara sigui millor o més fàcil, és a dir, que sigui un recurs perquè més gent es pugui dedicar a aquest sector.
A vosaltres, com a sector de la pera, quins són els vostres principals enemics? Sigui ara la primavera o durant tot l'any? No sé si us afecta, diguem-ne, el conill salvatge, els senglars. Us afecten a vosaltres?
Bueno, jo crec que cada cop ens arriben noves plagues de fora, és a dir, el canvi climàtic està portant noves plagues i noves, com ho diríem, nous fongs, que aquests d'aquí doncs, cada cop també tenim el Centre d'Investigació IRTA, doncs, està treballant amb ells. Vull dir, mira, jo estic fent un pla pilot que estic plantant faveres entremig de les files, no, per mirar d'atraure diferents malalties que tenim, i amb aquest pas, vull dir, anem millorant, anem investigant, no? Avui en dia jo crec que anem amb una fruticultura molt sana, ja ho és, per mi crec que avui en dia la nostra seguretat és màxima, però jo crec que avui en dia el medi ambient és la nostra preocupació. Sempre ho ha sigut, però continuem treballant perquè el medi ambient ens ajudi i ajudi a tothom a que fem un país més verd, més bonic i tot sigui més idíl·lic, no?
La vespa asiàtica la tenim controlada aquí perquè és un dels grans enemics de l'abella que treballa per vosaltres allò sense dir gaire res, no?
En principi, si en veu alguna, ja sabem sabem que quan hi ha això hem d'actuar i s'ha de fer el que toque, i crec que és una de les plagues que el canvi, no? El canvi climàtic o les exportacions massives d'altres zones provoquen, com d'altres n'hi pugui haver, que no tenen tant nom, perquè això, però sí, és evident que les abelles, com a fruticultor, és, com si diu, és els ous d'or, no? Crec que sense elles, gran part de la fruticultura de la Plana de Lleida, ho deia, que tota Catalunya, de tot el món, no hi seria.
Va, poso'm un compromís per acabar. Un bon tall de pera de Lleida, amb quin producte et posa la pell de gallina?
Home, si agafes un formatge blau, un formatge, un roquefort, i la barreja, la combinació és espectacular, ja ho saps.
Gerard Pujol, moltes gràcies.
De res, gràcies a vosaltres.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Rafa Jimena, periodista i sommelier. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Fantàstic. Escolta, felicitats perquè acabeu d'escriure un llibre que es diu Una terra de vins, aquí a les Terres de Lleida, que això pinta molt bé.
Bueno, la veritat és que hem estat un grup d'una decena de coautors i coautores que en diferents capítols hem volgut abastir tot el que seria aquesta terra de vins, que seria el terrer de Lleida, la forma aquesta, totes les qualitats històriques, geogràfiques, de viticultura, d'enologia, de varietats que tenim al camp, de formes de treballar la vinya, de perfils diferents de celler, d'aquesta resiliència que tenen els lleidatans amb la manca d'aigua, els regadius, tot el sistema de reg que s'ha fet, la resiliència, els pioners, la innovació, tot aquest que treure vida de la terra ens ha costat tant durant tants segles, que la veritat és que amb aquest llibre celebrem el vi, celebrem tota la cultura de vi que hi ha a Lleida, des de la plana al Pirineu, del secà al regadiu, tots els tipus d'influències de vins que hem pogut tenir al llarg de la història, amb una terra que se barreja la tradició catalana, aquella del vi de fer a casa, que entronca molt amb la, diguem, tota la tradició medieval, el vi també que vam tenir per influència francesa amb grans projectes de colonització com va ser Castell del Remei, amb aquesta influència del nou món que els darrers anys van viure amb, fonamentalment en Reimat, mirant cap als vins del nou món, mirant cap a Califòrnia, i tot això amb tots aquests nous projectes que han de sorgint a les Garrigues, al Pallars, a la subzona de Baix del Corb, Artesa, al Segrià, i el més important, més enllà dels Pallars, també a la muntanya i amb llocs on mai podríem haver pensat quan vam començar a escriure que trobaríem vinya.
I clar, és que aquí a Lleida teniu un territori que a vegades molta gent no l'ha descobert encara, jo sempre dic, no? I clar, una de les coses molt bones que teniu és aquesta, precisament, que teniu vins a 1.000 metres d'alçada i vins potser a 100 metres, no?
Mira, tenim vins a alçades molt diferents, perquè Lleida és una conca, és una plana, que perfectament està a poc més de 100 metres sobre el nivell del mar. El que passa és que tot el que rega la plana de Lleida són aquests rius que baixen del Pirineu i tots els canals que es van fer per poder fer d'una zona àrida tota la gran agricultura verda que hi ha ara, no? De fruita, de raïm, però també de cereal i de moltes altres coses. Llavors, el que trobem amb aquest llibre és com expliquem un territori en el que tenim vinya de muntanya, deies tu, però pensa que la vinya de muntanya no la tenim només al Pirineu, la vinya de muntanya la tenim també a les Garrigues, amb vinyers a 750 metres d'alçada, amb vinyers a la zona d'Artesa, a 700 i 800 metres d'alçada, vinyers a la subzona de Valls del Corb, també a molta alçada. O sigui, tenim viticultura de muntanya per tot el territori, però a més amb aquesta riquesa paisatgística que normalment és de multicultiu, que no és avorrida, no és de només veure vinya, és vinya entre boscos, vinya entre fruiters, vinya entre cereals, amb uns paisatges molt diversos i que garanteixen que 3 dies a Lleida gaudint del vi poden ser 3 postals diferents, que això de cara a enriquir l'ànima és vital.
Rafa, hi ha una cosa important en tot això i és que un no se'n dona compte de la gran màgia que té la vinya quan, per exemple, la mateixa varietat de raïm a un lloc o un altre et dona vins completament diferents.
Bueno, efectivament, i no és només el sol, és el terreny el que fa diferent que una mateixa varietat de raïm i de qualsevol altre producte d'horta o d'agricultura. qualsevol altre producte amb un terreny diferent, el resultat és diferent. Si se vinifica d'una forma diferent, és diferent. Si se tracta la vinya d'una forma diferent, surt diferent. Si se verem en un moment diferent, surt diferent. Si està en una alçada diferent, surt diferent. Són tants les variables i components que poden condicionar el factor final o el resultat final de qualitat d'un vi que fa que moltes vegades la varietat enganye, perquè tastis un vi i no encertis la varietat.
Clar, hi ha una cosa important amb tot això també, és el fet de que els cellers avui en dia, per exemple, alguns tenen traspàs generacional, no? Arriba la gent jove que ha anat a estudiar, que veu noves formes de fer vi i que comença a treballar la mateixa vinya, però després la cuina de manera diferent. Això també és una màgia, no?, el món del vi.
Mira, el món del vi fa molts anys que estem observant que molt viticultor ha passat a fer vigneron, a fer-se els seus propis vins. I aquest viticultor, que sense una formació acadèmica important, amb el saber de fer i amb el dia a dia, va aprendre a fer els seus vins, ha arribat ara a un relleu generacional. I un relleu generacional, que no sempre és un fill, que també hi ha moltes filles que s'incorporen a la vinya, ja ve format, ja ha passat per una escola de viticultura, ja ha passat per un grau d'enologia. Clar, aquest saber reinventar la vinya de casa, la vinya que potser era de l'avi, que el pare va començar a vinificar i que ara és la neta o el net el que estan fent uns vins tècnics, uns vins en preparació, uns vins que podem arribar a dir mínima intervenció, però això vol dir tot la cura cap a la vinya, tota la cura cap al procés d'elaboració per deixar que el vi s'expressi d'una forma especial, això és una gozada. I quan coneixes aquest cas de veu pròpia dels autors, pues emociona. La veritat és que és un territori que emociona, el camp emociona a qualsevol punta del món, el camp emociona, treure vida de la terra és emocionant, però quan és a casa teva, quan és a Lleida, pues és especialment emocionant.
Rafa, com hi vas arribar tu al món del vi?
Pues mira, jo vaig arribar des del periodisme, soc periodista de carrera, i escrivint de periodisme pues me va tocar cobrir, pues ja de jovenet, de becari, coses com la cofradia dels vins de la terra ferma, coses com jornades gastronòmiques, coses que potser un periodisme, ho dic entre cometes, menor, no? I ens enviaven els de pràctiques, no? Els que encara estàvem aprenent, i la veritat és que aquí me va entusiasmar. Però vaig fer un seminari de periodisme i gastronomia amb ponents com Santi Santamaría, Ferran Adrià, Ignasi Riera, i en 4 dies vaig descobrir Parellada, de Fonda de Granollers, vaig descobrir el món de la gastronomia i me vaig enamorar. I d'allí me vaig formar ja primer amb uns estudis de viticultura, després vaig fer el diploma professional de sommelier i, bueno, he anat escrivint de vins i gastronomia, que és una passió.
Et sembla que fem una repassada, un viatge allò per tot la terra de Lleida i parlem de les característiques de cada zona vitivinícola?
Bueno, pues podem mirar de donar pinzellades d'aquest quadre total, que en definitiva és un únic quadre que té pinzellades diferents segons el punt on estem, i llavors jo parlaria, entraria, diguem, si venim per la part del mar, entraria per les Garrigues, parlaria d'aquestes Garrigues altes que donen uns vins frescos i aromàtics, refrescats per la marinada, que amb una oscil·lació tèrmica encara a l'estiu, que ja voldrien moltes zones que estan patint tant el canvi climàtic. Bessona, d'aquesta zona, amb no tanta alçada, però també molt, molt propera, seria l'altra entrada per Tarragona, cap a les terres de la Vall del Corb, que seria entrada, aquesta entrada que fa la vall des del Montblanc fins a la zona de Tàrrega, que serien aquestes valls del Corb i tot el que baixa per la Vall del Corb, de Vallbona de les Monges, de Nalec, de Verdú, una zona també rica en marinada, en aquesta oscil·lació tèrmica que la fa especialment, una zona que ja quan se va constituir, no només costes del segre posteriorment, sinó quan se va constituir la Deo Cava, ja van entrar moltes parcel·les d'aquests pobles perquè ja feien escumosos de molta qualitat, i és una zona de blancs i escumosos de molta qualitat, tot i que també fan negres a la Vall del Corb. Tenim aquesta subzona que es va crear quan va entrar Castell del Remei, a Penelles, que és curiós perquè és Penelles, municipi de la Noguera, i està a la subzona de l'Urgell, eh? És el nom, perquè era tradicionalment la plana d'Urgell allò, no? Pues aquella zona que estem parlant de la gran referència en el món de la viticultura lleidatana, que mirava cap a Bordeus quan se va crear, que s'ha pogut evolucionar en garnatges, en macabeus, en varietats pròpies d'una forma excel·lent. Podem parlar des d'aquí de lo que seria la subzona d'Artesa, on tenim també viticultura de muntanya, la zona de Mangoneste, d'Artesa cap a Isona, cap al Pallars, una zona molt fresca també, amb uns vins molt aromàtics i amb alternança de blancs i negres en aquesta zona. tenim el Pallars, aquesta zona nova, que sent molt tradicional, perquè estem parlant d'una conca de Tremp amb un clima molt mediterrani, però que ha conquerit zones molt altes on abans no hi havia vi, i que allà podem trobar, doncs, tots els vins del Pirineu, aquests vins que a vegades podem arribar a notar una maduració diferent, no? Una maduració que ha costat més de madurar, que no tenen la insolació prolongada que tenen a lo millor els vins de la Plana, però que tenen un canvi per, un clar perfil de muntanya, i que crec que serà una mica la solució, no per demà, sinó una solució segurament pels propers 20-30 anys, on el canvi climàtic serà cada vegada més accentuat. I ja de baixada tornem a arribar a la Plana de Lleida, on tenim el Segrià, tenim vins com la Gravera, per exemple, la Serra Llarga, la cordillera aquesta mitjana de Guixos, càrstica, que dona un terreny molt especial, en les vinyes de Villanueva, a les Pedrisses, amb vins molt especials, i Reimat, no? L'altre gran projecte també de la Plana de Lleida, que és una subzona en si mateixa, que és el vinyet més gran de tota Europa, som 2.000 hectàrees de vinya en una mateixa zona, diguem, parcel·la, que donaria lloc a un vi que de, també quan va arribar el moment de fer vi tranquil es va mirar cap a Califòrnia, cap al Nou Món, és algo molt especial. Per això serien les subzones de Costes del Segre. Hem trobat vinya al Pallars, hem dit, però hem trobat vinya a l'Alta Ribagorça, hem trobat vinya al Solsonès, hem trobat vinya a l'Alt Urgell, vinyes que estan fora de DO, perquè quan se constitueix la DO no existeix en aquests territoris dintre, però que la vinya està guanyant espai, està guanyant oportunitat, i està sent una gran oportunitat per gent romàntica que vol projectes diferents, per gent que vol donar valor a la seva terra, i també per gent que se vol assentar al territori, gent que torna al territori o que es queda al territori al voltant d'un projecte de vinya.
Parlem de vins i també parlem de vins escumosos, i aquí a les Terres de Lleida teniu escumosos que miren molt amunt, amb molta puntuació, que si parléssim de Parker, déu-n'hi-do, no?
Bueno, la veritat és que els vins blancs de Lleida, amb zones com concretament la Vall del Corb, han estat vins històricament tradicionals, vull dir, la segona fermentació en ampolla ha estat algo molt, molt habitual. Tenim altres productors que ja estarien dintre de la denominació d'origen cava, com dèiem, però estem parlant sempre d'uns vins d'una acidesa molt important, que sempre s'acostumen a fer en guarda mínima de 18-20 mesos, i que en definitiva no tenen res que envidiar als grans escumosos del món, de zones de qualsevol punta del món.
Rafa, tu creus que els vins de les Terres de Lleida estan ben tractats, els valorem prou, no només a Lleida, sinó a la resta de Catalunya?
Mira, no es pot estimar el que no es coneix, i no es pot valorar el que no es coneix. Jo crec que encara immerçudament són molt desconeguts, que quan la gent els coneix i veu la diversitat que hi ha als vins de Lleida, s'enamora dels vins de Lleida. No han de ser millor ni pitjor que altres vins, vull dir, estem parlant de que són uns productes d'una terra determinada, d'una gran qualitat, i que parlen d'un territori molt concret, i que efectivament jo crec que més que maltractats estan desconeguts, i per tant no se poden valorar tal i com se mereixen, que jo crec que a mesura que els puguem donar a conèixer, i amb aquest llibre que ha instigat la Diputació de Lleida des de promoció econòmica amb pagès editors, doncs hem d'agrair aquest esforç que ha fet pel territori, perquè crec que això i accions com aquesta són les que ajudaran a que la gent conegui aquests vins.
Si parlem de l'oli aquí a les Terres de Lleida, parlem de les Garrigues i parlem d'Arbequina, quina és la varietat o les varietats que tallen el bacallà amb aquest territori, aquesta terra de vins aquí a Lleida?
Mira, nosaltres hem de celebrar que recentment s'ha acceptat ja l'ha trobat com un raïm vinificable que se podrà emprenar per fer els vins de Costes del Segre. Això és una gran novetat que per nosaltres ens ha d'alegrar molt, perquè es guanya patrimoni, és com fer la casa gran, no? Poder tenir una varietat més que no és nova, que era històrica, que s'ha pogut recuperar i se podrà utilitzar per fer els vins en denominació d'origen. Però nosaltres hem de parlar de garnatges, de macabeus. Nosaltres som una gran terra de macabeus. Els macabeus envelleixen a Lleida d'una forma especial. Però no hem d'oblidar que amb tots aquests períodes de colonització i de grans projectes, aquí va arribar molt raïm, que fa 100 anys era forani i ara ja fa 100 anys que està aquí, i que estem parlant dels Cabernet Sauvignons, dels Chardonnays, d'aquestes varietats més que forànies, internacionals, que s'estableixen molt bé a qualsevol punta del món i que també fan grans vins. De totes formes, el territori està mirant cap a les garnatges, cap al macabeu, cap a el trobat, cap a la carinyena, el samsó, està virant cap a varietats molt pròpies.
També segurament que heu trobat amb aquest gran estudi que heu fet a tantes persones que heu treballat amb aquest llibre de Terra de Vins, segur que hi ha en algun indret algunes d'aquestes varietats que fins i tot estan mig perdudes, que estan oblidades i que potser no els trobarem amb cap DOP d'aquestes subzones que teniu, però que de ben segur ajuden, diguem-ne, a fer encara més gran aquest territori.
Mira, a Lleida tenim, jo personalment penso que la gran sort de tenir dos grans projectes de recuperació varietal. Tenim un projecte que va encetar Slow Food amb un projecte que es deia Vinyes Trobades. Amb Vinyes Trobades va convidar que tota la pagesia que tenia una vinya per allà abandonada, que no sabia ben bé el que era, pogués fer uns patis de vinya i pogués observar quines eren aquestes varietats i recuperar-les. Tenim dos o tres vinyes d'aquesta manera. Estic pensant en la col·lecció que té la Olivera a Vallbona de les Monges, o una finca que potser ja és Nalec, no sé segur el terme que és, però és la zona que està a baix del riu Corb. Estic parlant de la vinya aquesta del segle XIX que té la Gravera al Vinyet, a Castelló de Farfanya, i són dos joies varietals, perquè hi ha amb una, la que és la de Costes del Segle, de l'Olivera, amb varietats molt variades, però en el que és la del Vinyet de Castelló de Farfanya de la Gravera estem parlant de 20 o 21 varietats, moltes d'elles encara no sabem ni com se diuen, s'estan analitzant perquè no hi ha referència al banc genètic de quina varietat és aquella, i que s'estan fent joies enològiques. I per altra banda hem tingut un altre projecte que nosaltres ens hem beneficiat també del projecte de recuperació de vinyes ancestrals de Torres. Tenim plantada Gonfaus i tenim plantada Pirene al Pirineu i Gonfaus a les Garrigues, a la finca Purgatori, i també hem recuperat aquestes dues varietats a través de família Torres pel territori, dues varietats ancestrals de Catalunya que s'estan recuperant a Lleida també.
Una de les coses que aquí a la Fonda també ens agrada parlar-ne, perquè són d'aquelles coses que moltes vegades ens en oblidem, i sobretot quan vas a un restaurant que has menjat bé i que has begut un bon vi perquè l'has triat tu, llavors arriben les postres, i a les postres a vegades no veus el territori, no? Vins dolços, rancis, no? Aquí també en teniu a les Terres de Lleida d'aquest tipus de vins?
Mira, no és de lo que més tenim. Tenim vins dolços, hi ha tradició de misteles, hi ha tradició de licors, de ratafies locals, de molt beure dolç pels postres. De vins dolços també en tenim. Tenim, diguem que a totes les subzones, i gairebé són molts els cellers que se fan com a mínim per celler, per fer alguna visita al celler, tenir alguna mistela, algú vi dolç, però tenim el projecte, tinc que tornar a mirar cap a l'Olivera, tenim el projecte de l'Olivera, que tenen dos garnatges, una blanca i una negra, les dos, una per pansificació i una altra pel verema tardana, elaborades de forma com a dolç natural, que són espectaculars.
Home, en el món del vi, com també la cuina, parlem de tradició, però també parlem d'innovació, i si alguna cosa també, per exemple, aquests últims anys a tot Catalunya, però també aquí a les Terres de Lleida, amb el món del vi, doncs li ha tocat, ha sigut la part del vermut, no? És a dir, ara podem trobar vermut fet a les Terres de Lleida.
A les Terres de Lleida trobem vermuts de molta qualitat i trobem vermuts molt variats, i molta gent que s'està animant a fer vermut. Pensa que el vermut, aquell concepte que hi havia de que un vermut ha de ser un vi blanc neutre amb una maceració d'herbes, que fonamentalment ha de ser la Donzell, que és el que defineix un vermut, per dir-ho d'alguna manera, quan parlaven d'un vi blanc neutre, estaven dient potser el pitjor vi que tinguis al celler, anem a arreglar-lo macerant-lo amb herbes. I aquí a Lleida estem tenint projectes que ens parlen de la varietat. Vull dir que busquem vermuts buscats a la vinya, que buscaven un vi blanc o un vi negre, però que a l'hora de fer el vermut després encara reconeguem aquesta varietat. És una forma d'elaborar el vermut amb una visió molt internacional, molt oberta i molt diferent. I tot això conviu amb vermuts tradicionals, que seria l'estil que coneixem com el vermut de Reus, per dir-ho d'alguna manera, però que serien uns vermuts molt tradicionals, i altres fins i tot estic pensant ara en un vermut de Clos Pons, que ho fa amb una varietat negra, amb garnatxa negra.
Hi ha una cosa important en tot això també, en aquest sector del vi, i és, com dèiem, no, aquesta manera nova de fer vi. També parlem ara de vins de mínima intervenció i tot això. Vosaltres, que heu voltat per tot el territori d'aquestes persones que heu fet aquest llibre, clar, què diu la gent? Com palpa, diguem-ne, la nova manera també a vegades de pensar, de fer coses noves, a vegades des de zero, o a vegades ja amb un celler que comença a fer el petit canvi, no?
Mira, nosaltres des de fora sempre hem estat veient molta gent que, per exemple, quan parla de fer un vi de mínima intervenció, està parlant d'una moda, entre cometes, no? De que ell vol explicar com que ell fa algo diferent i d'un valor especial. Al territori hem conegut i coneixem un munt de gent que se creu realment el que està fent quan parla de mínima intervenció. Està parlant de sostenibilitat, de respecte per la natura, de regeneració del terra, de fer que l'ecosistema que tenim pugui donar-nos de viure sense esquilmar-lo, sense maltractar-lo, garantir que l'any que ve ens tornarà a donar de viure perquè s'ha quedat viu, s'ha quedat fresc, s'ha quedat amb ganes de tornar a donar vida. I això és un respecte per la natura i pel camp, que dir-li mínima intervenció, dir-li ecologia, dir-li biodinàmica, dir-li amb la pràctica que cadascú vulgui emprentar, ens parla de tractar i relacionar-nos amb el medi d'una manera que quedi pel que vingui darrere.
Rafa, escolta'm, va, et posem un compromís. Segurament doncs, ens en deixarem molts i tot això, i evidentment doncs, hi ha cellers que són molt coneguts ja, però vinga, va, descobreix-nos tres zones amb tres cellers d'aquells que dius, mira, aquests són dels que són més desconeguts i que fan coses molt xules, no? Ens parlaves d'aquí de la Vall del Corb, que estem a mitja hora d'aquí Lleida, ens has parlat d'aquests vins del Serengeti, com diuen els grans amics, no? Va, digue'm alguna cosa, va, algun celler de la muntanya, algun de més cap al Prepirineu i cap aquí baix.
Mira, de la muntanya te diré el vinyer d'Eva Carmona, a Fígols de Tremp. Una dona jove, poderosa, que dic jo, enòloga, i que treballa el merlot d'una manera espectacular i també fa un parell de vins blancs. I ara comença a fer també ancestrals. De la Plana, així un celler més desconegut, te diria d'aquesta zona de les Valls del Corb, que no he mencionat, seria, per exemple, te parlaria d'Analec. Una família que fa vins al poble de Nalec, al celler Nalec, i que fa escumosos de molta qualitat, però que també fa uns vins tranquils, que és tota la gamma de creu, espectacular. I de quina zona més voldries?
Va, vinga, de la més del sud de les Terres de Lleida.
I de la més del sud, pues, ens podríem tornar a anar cap a les Garrigues, no? Diguem, més cap al sud, i aquí tenim un projecte preciós d'una família que es diu Penella Xifré, que no em sortia ara els dos cognoms, i que és el celler de Matallonga, a Fulleda, un celler que ja fa 15 anys el Joan Penella me parlava de l'agricultura regenerativa, com allò que feien al Tercer Món quan no tenien diners per comprar insumos per adobar el terra, i que es limitaven a buscar branques de bosc, material vegetal, per remover-lo amb les terres pobres, que era el que tenia la gent que no tenia una altra terra, per poder donar matèria orgànica i poder fer agricultura.
En Joan és tot un estèrix, de la Gàlia.
La veritat és que sí, és una persona que enriqueix molt, que quan parles amb ella és una persona que és pagès, que viu la terra com molt poca gent la pot entendre i la sap transmetre. I davant de gent així, que des de la humilitat del camp t'aporta tant, doncs la veritat és que és una gran riquesa que tenim també al territori.
Ara ens parlaves dels ancestrals. Creus que l'ancestral també és una moda o és una manera, diguem-ne, una altra manera de posar bombolles en un vi? Perquè, clar, per una banda estem veient que si tu mires el món i sí que molta gent pensa en el xampany, però en canvi el més vengut són els frisante, no? Què opines dels ancestrals? Com diguem-ne, com els incluïm en aquest món dels escumosos a casa nostra?
Mira, jo sempre pensant en comunicació, te diria que sempre l'important no és qui parla, potser no està en el missatge, sinó el més important és què rep el receptor. Vull dir, si no arriba al receptor, és fallit. Llavors jo me plantejaria el que tu has apuntat. Què està demanant la gent? La gent cada vegada està demanant menys grau, està demanant un beure més lleuger, un beure que sigui més vinculat a la festa, moltes vegades, i la bombolla agrada, no? Estem veient que la bombolla tira molt. Si l'espumós, diguem, aquest ancestral, amb un grau menor d'alcohol, amb molta menys elaboració a nivell de temps de guarda, l'elaboració potser també és una fermentació menys, una addició menys de llevat, és més senzill a priori, és una feina amb menys feines, diguem.
Menys feines, però clar, però el raïm ha de ser molt bo, llavors també, no?
El raïm sempre ha de ser bo, però bueno, partim d'un raïm bo sempre, no? Si partim d'un raïm dolent, ja anem malament. Però amb un raïm igual, fer un ancestral té una feina, fer un doble de fermentació té una altra feina. Fer un ancestral lo pots guardar tot el que tu vulguis, però en principi lo podries treure com un vi fresc i fer una doble fermentació de qualitat, necessitarà un temps de guarda superior. Amb tot això, que no són més que variables, que l'excepció sempre no es les trencarà, jo crec que benvingut sigui tot allò que ajudi a que el pagès pugui estar arrelat a la terra, que el pagès pugui continuar fent raïm per fer begudes de vi o de raïm, i que benvingut sigui el ancestral, que crec que més que una moda és una tendència i que crec que anirà conquerint cada vegada més espai.
Jo t'explico una meva teoria, i és que ja fa molts anys que ho vaig dient, que en el centoc de les bombolles, quan jo era petit, es va fer una cosa que després amb els anys te'n dones compte, dius, no sé si va ser la millor operació de màrqueting o de les que, d'aquelles que dius, aquesta no collava. Perquè jo recordo que, per exemple, tu ara agafes un dia de cada dia i obres una ampolla d'escumós i la gent diu, caram, què celebres, no? És a dir, allò de que les bombolles servien per fer una celebració, no? Pel cap de setmana, per una festa, no? I te'n dones compte, o jo tinc aquesta teoria, aquesta visió, que, per exemple, els ancestrals han ajudat a que podem veure bombolles qualsevol dia de l'any, no?
La veritat és que el ancestral en si mateix sí que dona aquest puntet de festa, però jo el veig també com un vi fresc, llavors és un vi de diari. L'ancestral pot ser la copeta aquella que pots fer abans del d'allò i és un gran competidor de la cervesa, que igual el vi tranquil no ho és. I en canvi l'ancestral sí que pot competir amb una cervesa.
A veure, va, fem un menú degustació amb maridat amb les Terres de Lleida ben ràpid. Per exemple, clar, i fem el del territori, eh? Si comencéssim per menjar una girella, allò, un tallet de girella feta a la brasa amb un bon tall de pa, amb un bon raig d'oli d'aquí a les Garrigues, quin vi m'hi posaries?
Pues mira, si fes la girella, el vi de les Garrigues, l'oli de les Garrigues està estupendo, però me quedaria amb un oli del Pallars, per tenir-lo ja lligat.
Tot junt allà, eh?
Amb un oli del Pallars, i a més de l'oli del Pallars, afegiria un vi que fa Núria Vigorra de Terre de Pallars, per exemple, un conca de Tremp, per exemple.
Va, escolta, que vingui la gent cap aquí a Lleida, està plouent, imaginem-nos que plou, eh? Volem menjar una bona plata de cargols, un vi que li vagi bé amb aquests cargols a la llauna.
Pues mira, els cargols a la llauna i estan a Lleida, pues jo faria un Cabernet Sauvignon de turons de Vallcorba, de Raïmat, perfectament, per no mover-nos de la cadira, com el que diu, i tenir el vi i els cargols al mateix puesto.
Ah, mira, aquí a la Fonda fa pocs dies vam anar a buscar un bon coc d'aquests que feu. Un coc, que hi posaríem aquí?
Pues mira, agafaria un coc d'aquestos de recapte que fan a la Noguera estupendament i m'aniria pues, a los Porcioles, a agafar una garnatxa, un vi de garnatxa del celler Costes del Sió.
Va, vinga, anem cap a la muntanya, a dalt de tot, fa molt fred, volem una bona olla aranesa. L'olla aranesa, que a més ja porta el seu suc, quin és el vi que hi podria maridar-hi bé?
Pues mira, ara marxaré de la denominació d'origen Costes del Segre, però a l'altra banda de la Vall d'Aran tenim ja una gent del projecte de Cota 720 que estan fent vi a Esterri.
Ep.
Faria un vi negre d'Esterri.
Oh, home, aquella zona d'allà és una zona que, clar, les temperatures suposo que deuen vinificar molt més tard que aquí baix a les Garrigues, no?
Mira, vinifiquen més tard, però és que a més vinifiquen d'una manera més irregular. Tu pensa que el temps en muntanya és molt més irregular. O sigui, un dia d'estiu pot estar al matí sol, a mig matí ploure, a la tarda torna a trencar el sol i acaba la nit núvol. Vull dir que aquesta inestabilitat també se transmet al procés de maduració del vi. I el projecte aquest d'Esterri és molt curiós perquè és una vinya d'amic que primer van plantar ja al poble per no mover-se gaire i cada any se'ls glaçava la vinya perquè per un efecte d'inversió tèrmica caia la gelada al terra. Van descobrir que pujant cap al castell d'Esterri podien plantar vinya allà i que la vinya allà no se gelava. I un padrí de Luga va dir, no, si és que aquí hi havia una partida que es deia la zona de les vinyes. No? Que van entroncar amb aquesta tradició potser de l'època més càlida, no? En la que, o freda, però que la gent tenia que fer vi per, com un aliment diari, no? Que se feia vi a tot el territori.
Va, vinga, per acabar, et poso com un altre compromís gros. Una amanida de pera de Lleida amb un formatge blau, que aquí a Lleida teniu uns formatges blau fantàstic, la pera dolça, el formatge blau potent, oli d'oliva de les Garrigues, què?
Mira, jo aquí m'atreveria. L'escumós seria el recurs fàcil, eh? Anar cap a l'escumós, vaig a fugir de l'escumós, me vaig a ficar en brema. I jo aquí, pel tema de la dolçor, tornaria a anar cap a... m'aniria allà cap a un Vidols i agafaria una garnatxa blanca d'aquestes de l'olivera de Verema Tardana.
Rafa Jimena Sommelier, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta feina que heu fet, moltes felicitats. I què et sembla si anem a tastar algun d'aquests vins que...
Anem a tastar una mica de Costes del Segre, que segur que ens sentarà bé, pel cos i per l'ànima.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase del gastrònom francès, autor de la fisiologia del gust al 1825, el senyor Jean-Antelme Brillat Sabarenc, que diu: digue'm el que menges i et diré qui ets. I és que quan un el posem a la taula, depèn de com mengi, sabem com és aquella persona. Esperem que us hagi passat de meravella i que ens tornem a trobar aquí a la fonda de Catalunya Ràdio. Adéu-siau i moltes gràcies. All comes away. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.